Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia de la Maria Jesús Callizares, de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
El Joan Corbera, periodista. Bona tarda, Joan, benvingut també.
Molt bona tarda.
Manel Manchón, d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, de Vocento Catalunya, Diari ABC. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Joaquim Gay de Montellà, que és el president de Foment del Treball, president de la patronal catalana. Senyor Gai de Montellà, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies per aquesta
la pregunta ocasió. La pregunta és obligada. Com viu vostè en persona i la patronal Foment en general, doncs, aquests dies de tensió, de nervis, crispació, mobilització al carrer, i tantes i tantes coses que jo no sé com qualificar-les. Com ho veu vostè?
Bueno, nosaltres la visquem...
Quina radiografia faria del panorama actual?
La visquem amb bona salut econòmica especialment, i amb una certa preocupació per els esdeveniments que es van produint especialment a nivell de carrer, que no els compartim i no els entenem gaire.
Tot això ve arran d'una cosa que ha de passar el dia 1. Dic cosa perquè jo no sé què passarà el dia 1. Un referèndum no pot ser, perquè és un referèndum que el TC ha suspès, és un referèndum il·legal, és una cita a les urnes il·legal, però escolti, tot i així, des de la primera institució o la segona institució de Catalunya, que és la Generalitat, i el seu president, el senyor Puigdemont, estan fent crides a participar.
Sí,
què pot passar el dia 1?
Nosaltres ja, la nostra comissió jurídica va fer un document, diríem, d'anàlisi i una nota tècnica, diríem, el 26 de juliol, que la van publicar l'endemà, el 27, em sembla que era, en el qual donava una valoració, diríem, poc oportuna en aquell moment, el que era d'un abans projecte de llei de referèndum, i que, malauradament, al cap de pocs dies es va portar amb el tràmit parlamentari, i el dia 6, em sembla que va ser, el 6 d'agost, el que es va aprovar al Parlament de Catalunya. No? Entenem de que això ha marcat una inflexió en les relacions i que no anava bé, diríem, després de veure que, i dels dictàmens que tenien de la pròpia mesa i del Parlament, doncs que no era oportú continuar amb aquesta trajectòria enfront d'una oberta i manifesta il·legalitat del procés d'aquest referèndum.
Vostè parlava d'aquells dies de cop d'estat jurídic. Manté aquest titular, senyor Gai de Montellà?
La mantenen la comissió jurídica, que la composen 18 magistrat, abogats, juristes, en el sentit de que són gent molt amb molta capacitat jurídica i molta capacitat, diríem, de reflexió intel·lectual, no? I que no tenen una visió, com diríem, polititzada del tema, sinó una visió des del món jurídic de lo que és i no pot ser, diríem, d'acord amb el nostre procediment.
Molt bé, doncs obrim ja la resta de micròfons de la taula. Avui hem d'anar tots una mica escopetejats perquè tenim només 35 minuts de programa. Amb la qual cosa, preguntes curtetes, si pot ser, senyor Caig de Montellà, respostes també ajustadetes, i així farem moltes preguntes interessants. Joan Corbera i Maria Jesús Callitares, endavant.
Sí, molt ràpid. Com valora la reacció del govern, i no tant les paraules de Mariano Rajoy, sinó la del ministre Luis de Guindos, que ha ofert la possibilitat de negociar un nou sistema de finançament?
Mira, em sembla molt, molt interessant, em sembla que és el que hem demanat sempre, que s'obrin vies de diàleg. Nosaltres ja l'any 11-12 ja vam proposar que Catalunya requeria un pacte fiscal, una nou visió o reflexió sobre com es tenia d'articular diferents aspectes de Catalunya, de la seva salut financera i les seves inversions, i a mi la proposta del ministre Guindos la respecto i l'aplaudeixo.
Maria Jesús.
Creu que manca una postura comú dels empresaris catalans? Vull dir, jo recordo, de cara al 9N, la banca va fer un comunicat conjunt, no?, amb advertències de que això no es podia fer així, que les vies unilaterals no eren possibles. Ara que sembla que les coses estan pitjors, No sé, potser es troba a faltar un posicionament conjunt de, no sé si a vostè li agradaria liderar aquest no sé si un comunicat, un posicionament, un acte per advertir del que pot passar, d'aquest xoc de trens tan, ja, tan bèstia que sempre que passen.
El Foment i jo mateix participem a dues institucions, no? Amb la COE, jo mateix soc un dels quatre vicepresidents, i hem fet un manifest, la Junta, el comitè i la Junta d'aquesta setmana, no? Doncs és evident que ja tenim un posicionament molt clar, i jo, representant a la COE, estic a la Càmera d'Espanya, que també ha fet el comitè d'aquesta setmana, ha fet també el seu document, un document potent, en el qual, pues, jo hi participo en representació. Nosaltres entenem que els que tenim d'estar i verdaderament representem els interessos del món empresarial, de les grans, de les internacionals, de les grans, de les mitjanes i de les petites empreses, doncs ja tenim els nostres vies de comunicació, ja hi són, i que ja ho hem manifestat. El cas del Foment jo crec que ja és una mica reiteratiu, i fins i tot l'altre dia teníem la possibilitat de fer o no fer un comunicat després del comitè, però amb aquests dies d'aquesta confusió, sapiguem que nosaltres ja tenim uns criteris i una articulació molt clara, segurament serà més fàcil que diguem algú oportú i constructiu a partir de la propera junta del mes d'octubre, que em sembla que és el dia 2, és a dir, que coincideix a l'agenda. No?
Bueno, pues és una cita interessant aquell dia, eh?
Sí, segurament.
Sí? Bueno.
Manel. Sí, jo li volia preguntar si coincideix, si està a favor de les accions que està prenent el govern espanyol per intentar impedir el referèndum, i al marge del que pugui passar, doncs el dia 2 i 3, com diu molta gent, torna a sortir el sol, la gent segueix, l'economia doncs tindrà els mateixos problemes que just abans. Llavors, què proposa a partir del dia 2 per intentar un camí de diàleg, però alguna mesura que vostè consideri que realment es pot fer més enllà de si es decideix convocar eleccions o no?
Bé, jo sí que nosaltres siguem respectuosos, perquè no som una formació, diríem, política ni de govern, i llavors no ens podem tampoc entrar en espais que no ens corresponen, no? Nosaltres sempre recordem allò de que nosaltres necessitem el marc adequat per poder fer el que sempre són les nostres doble missió: generar riquesa i crear ocupació. I això necessita un marc, i especialment un marc legal, perquè nosaltres, la nostra manera d'actuar sempre és a través del contracte, de l'acord, de l'ordre jurídic i democràtic que l'estableix la democràcia, i el que volem és aquest respecte perquè aquesta manera d'articular-s'hi no es desviï, no? I veiem que hi ha algunes formacions que d'una manera natural, a lo que són, doncs busquen una situació fora del marc de legal també. Llavors això ens hi sorprèn i no ens agrada, perquè estem habituats, i el nostre model dins d'Europa i dins de l'Estat espanyol és un model d'una autèntica, diríem, respecte per a l'ordre establert i la legalitat, i això és el que ens hi fa poderosos. I Espanya és un país important, és un dels quatre pilars d'Europa, i recomano molt de la visita de l'Enrico Letta d'aquesta setmana, aquests dies, a Madrid i Barcelona, que veiem una mica els seus fonaments.
Seria bo que aquestes formacions que vostè deia que els llegats estan fora de la legalitat, a partir del dia 2 quedessin ben apartades dels poders de decisió que puguin tenir i que estan tenint hores d'ara, no?
Bé, això ho hem de veure amb el que és els propers dies. Fins a aquests dies el que direm és que no ens ha donat una bona imatge i no ens ha transmet, diríem, el que és la societat catalana. La societat catalana la composen molta gent i molta sensibilitat, no solament les que estan, diríem, al carrer.
Juan Carlos.
Sí, a mi m'agradaria preguntar-li què li està passant a la burgesia catalana, que s'ha tirat en braços de la CUP i que té a Otegi i a Podemos com a grans recolzaments d'aquest procés, i que fins i tot ahir divendres gent de l'antiga Convergència i de Junts pel Sí i per suposat de la CUP estaven parlant ja de convocar una vaga general. Què està passant a la burgesia catalana?
Bueno, l'origen és ve de lluny. Catalunya és un país de progrés, d'inquietuds, socialment avançat, canviant en aquest aspecte. No és una societat, diríem, acomodada, tradicional, és a dir, sempre ha estat una societat molt d'avantguarda. Doncs no ens ha d'estranyar que també gent que o part de la societat que en moments donat participi quan hi ha aquests moviments socials. El que és sorprenent és com el populisme ha alimentat el moviment d'un catalanisme cap a la independència, no? És a dir, que verdaderament el que ha reforçat, diríem, ha sigut els nous descontents, les noves formacions o col·lectius de que no estan o han patit, en uns casos han patit i en uns altres casos ara es manifesten el que abans no es manifestaven, i això ha produït un canvi amb la visió que tenim de la societat. Però continua Catalunya sent un país de classe mitja, de progrés, però de classe mitja.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, des del restaurant de l'Hostals Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, una versió reduïda, 3:15, doncs tenim futbol en de cap abans. Estem en companyia del senyor Joaquim Gai de Montellà, que és el president de Foment del Treball, i estan amb nosaltres a la taula de conversa la Maria Jesús Cañizares, Joan Corbera, el Juan Carlos Valero i el Manel Manchón. Joan Corbera.
Sí, abans de vacances vostè va fer unes dures declaracions contra el procés, dient que es tractava d'un cop d'estat jurídic i d'un exercici d'irresponsabilitat. Ara no noto aquestes expressions tan contundents i voldria saber si obeixen a un intent de calmar una mica la situació i que és un moment complicat, però realment vostè va dir això fa 2 mesos i ara li noto un to molt més moderat.
Bé, nosaltres el que volem i desitgem és arribar al dia 2 amb bona salut, no? Amb bona salut. I això que vol dir arribar amb bona salut? De que hem de reconduir que les relacions humanes i les relacions institucionals no estiguin desfetes. No veig que una vegada hagin manifestat ja el que vam dir, de dir això és il·legal, i la nostra comissió es ho va argumentar, articular i estructurar i fonamentar, diríem, ajudem molt amb aquesta recuperació de Catalunya dins d'Espanya, el que anem allà apretant i violentant a les persones. És segurament una actitud més aviat de positiva, de buscar ser útil i no ser notícia. Jo no tinc, ni el Foment té cap interès en ser notícia, ni el seu president. El que volem és ser útils i que es vegi de que el dia 2 arriben de seguida, ens queden pocs dies, i de que segurament passaran encara passarem dificultats, però després hem d'entrar a tenir capacitat per poder, diríem, formar part, si es vol, i ja ho fem d'aquesta manera, amb el que serà la recuperació i amb el que serà el diàleg.
I aquest diàleg ha de tenir els mateixos protagonistes, políticament parlant, dels que ens han portat fins a aquest punt de tensió que culminarà el dia 1, o a partir del dia 2 s'hauria de començar a treballar amb protagonistes polítics nous, senyor Gai de Montellà?
Les persones que hi siguin en aquell moment seran les que poden, les que tinguin autoritats, i seran segurament les que responen als interessos de les formacions o a les actituds. És ben segur que tindrem, hem de tenir i hem de trobar que aquestes persones estiguin d'una manera oberta per dir hem vist tot aquest procés, hem valorat tot el que s'ha fet, s'ha, des del punt de vista del govern o de l'Estat, s'ha fet un posicionament que nosaltres entenem que té tota la lògica que es faci, forma part de tot aquest procés, que era a l'inici de la pregunta que havia fet el Manuel Manchón abans, de dir que això és resultat d'un procediment, no? Una vegada hi ha uns procediments judicials, etc. L'altre són conseqüències d'allò, són i hem de passar pàgina, posar el comptador a zero i recuperar el diàleg, i aquell diàleg que es va interrompre ja fa anys, segurament el 20 de setembre del 12, és a dir, que estem parlant de 5 anys que van perdre el diàleg, i l'hem de recuperar perquè es veu que l'altre no anirem al caos, no anirem a la confusió, no anirem a la complexitat de Catalunya i menys d'un govern espanyol.
Maria Jesús.
M'agradaria saber si han tingut contactes amb el president Puigdemont o amb el vicepresident Junqueras, que porta més l'àrea econòmica, si han tingut contactes darrerament, en aquestes darreres setmanes, si vostès li han fet arribar la seva postura de que això no va bé, de que això no pot, com vostè diu, portar un caos. Que...
Nosaltres fa dies ja que vam fer les nostres reflexions, segurament abans de que comencés el que diríem a l'estiu. Els darrers mes i mig és molt difícil, perquè es veu que nosaltres no entenem aquesta deriva que tenim i no podem participar, en el qual és iosi de que fa ara uns dies de que no tenim una connectivitat. Però no tinc cap dubte de que si jo demà o el president o el vicepresident, mi conseller d'Economia, en govern, jo en partits no parlo, com govern tenim d'estar parlant, parlem, jo travesso el carrer i estic a Palau sense cap problema.
I ho farà,
igual que si em demanen de la delegació del govern, pues també acudeixo, però que no és el cas, perquè no, però bueno, ve un representant de l'Estat, amb molt de gust participo en el que sigui.
Però que surti de vostè, vull dir, una cosa és que el cridin ells, però vostè donaria aquest pas de dir, escolti, hem de parlar.
Sí, clar, és el que volem.
Ho farà?
Sí, sí, sí.
Quan ho farà?
Quan s'hi arriba, que sigui útil i que aporti alguna cosa amb aquesta recuperació de diàleg. I jo crec que difícilment abans del dia 2, que és aquesta, i per això que en aquells dies més val estar tranquil.
Deixar-ho passar, no?
Perquè hi ha molta intranquil·litat al carrer, més val que les cases que... o les entitats que es considera que tenen un reconeixement social, de que siguem responsables i que no agitem, que no introduïm i que no fem unes manifestacions que no ens ajudaran a que després puguem estar, si cal, amb taules, amb documents, amb papers, amb notes o amb accions.
Tem que hi hagi violència, senyor...
Què?
Tem que hi hagi violència aquests dies, o creu que no s'arribarà a situacions...
Bueno, no podem acceptar de que el que ha passat amb uns vehicles del govern, de l'Estat i de les forces de seguretat, i això ja és una senyal de que hi ha grups que aprofiten això per buscar aproximar-se a la conflictivitat. En quan la nostra gent, el nostre país és un país tranquil, i el que no hem de fer és que o deixar-nos manipular per uns quants que el que busquen és a veure si trobem lío, i això és notícia. Nosaltres no volem aquest tipus de notícies, ni l'economia ni la societat.
Sí, precisament quan vostè deia que s'hauria de posar el comptador a zero, Foment demanarà eleccions d'una forma decidida a partir del dia 2, en tot cas vostè quina opció tindria de cara ja al curt termini, ja no pensant tant, sinó a curt termini per intentar sortir d'aquesta situació?
Lògicament Foment no pot demanar un abans d'eleccions, no som el que tenim de promoure això, el que hem de facilitar és de que n'hi hagi aquest diàleg, i si les forces polítiques interpreten de que és millor una convocatòria diríem avançada d'aquestes eleccions, nosaltres serem respectuosos amb el procés democràtic que s'estableixi, però el que volem és això, de que n'hi hagi dins de la legalitat tot un procés, i seria bo de que abans de prendre idees de convocatòries electorals que s'obrís el diàleg, perquè segurament això facilitarà de que potser una vegada en diàleg, negociacions, etc., puguin formar part, si de cas aquestes opcions, una opció com aquesta tan important per la ciutadania dins d'un marc, no?
Valero.
Sí, bueno, el relat del govern de la Generalitat i del president Puigdemont l'està complint a rajatabla, no?, que es diu, i per tant el dia 1 sembla ser que hi haurà un sucedani de referèndum que serà suficient segons la llei de referèndum i segons la llei de transitorietat aprovada els 6 i 7 en el Parlament de Catalunya, i per tant en 48 hores, com guanyarà el sí, perquè la mobilització són de les adhesions incrementables, doncs proclamarà una declaració unilateral d'independència, seguint el relat. Per tant, on hi ha, en tot cas, hi ha la taula de diàleg per repartir el deute, per repartir... No, aquesta és la taula de diàleg?
No, jo no crec que els nostres representants al govern català diríem es busqui un camí de lo que seria una insubmissió, seria un absurd, i segur que es busca la paraula del diàleg.
Joan, vinga endavant.
Escolti, vostè insisteix,
pos una pregunta, no cal que et presenti cada cop, home.
Insisteix vostè, i és la frase més repetida de tota la conversa, en recuperar el diàleg. Però creu que és possible recuperar aquest diàleg amb els actuals actors? És a dir, Mariano Rajoy, Puigdemont, Junqueras?
No veig que no es pugui recuperar si a cadascú juga el paper que li correspon, no? És a dir, si es deixen de fer visions de curt termini i es pensa com homes d'estat, com que són un com a d'estat, l'altre com home del cap de l'autonomia de Catalunya i el segon cap del govern de Catalunya, diríem, aquestes persones han estat elegides, tenen el seu paper, i l'únic que pogués variar és un procés de possible, anem a dir, apartat provisionalment, però no seria el cas. Tenen capacitat i el món de la política són canviants, és a dir, en un moment donat pots estar, diríem, amb una línia, i a partir d'aquell dia, si representes una altra opció, estàs amb una altra opció. Mirem com han estat els representants a Anglaterra i enfront i davant del Brexit, com han canviat de dir que no a dir que sí, i vull dir, i han continuat en política i no ha passat res. doncs que hi són caps d'un govern tan i tan potent i d'un ministre tan potent i que han tingut diferents opinions, no? Doncs aquí ha de passar el mateix, el cap de la Generalitat de Catalunya continuarà sent el que sigui en aquell moment i no hem de dubtar de que Carles Puigdemont avui és el nostre president de la Generalitat i de que té capacitat i ha de recuperar el diàleg si la seva govern i la seva força li dona aquesta confiança.
Escolta, tot aquest procés d'inestabilitat que portem ja mesos o anys visquent a Catalunya, l'economia ho ha notat, ho està notant últimament amb tot aquest augment de la crispació. Parlo de dues qüestions: deslocalitzacions empresarials d'una part i paralització d'inversions.
A curt termini, avui estem a l'Hotel Marina i jo veig el menjador
ple de goma
d'un dissabte, ho veig ple de gom a gom. Veig turistes al carrer, veig benestar, el creixement econòmic és intens. Hi ha qui pensa que la segona part haurà una certa desacceleració, és possible, perquè anàvem amb un ritme de creixement tan alt que era difícilment lògic pensar en que podria mantenir-se. Hauríem arribat a quotes del quasi el 4%, superarem el 3%, que és el doble de la mitjana europea, de la Unió Europea, i l'economia no dona cap senyal de feblesa en absolut. El que hem de ser conscients és de que els creadors de mercats financers cotitzen els valors dels països i de les seves accions. I el que els hem de donar a aquests creadors de mercats és la confiança i la solvència de que Espanya continua sent un dels tres motors en aquest moment d'Europa i que continua tinguent un reconeixement espectacular, perquè hem passat a tenir en exportacions, hem crescut més del 10% en el que aportem, és un indicador tremendo, i en el que és confiança empresarial estem al 108, molt per sobre de lo que havia. És a dir, les inversions estan bé, diuen que han baixat quelcom a Catalunya, però hi ha moments que són molt per temes i operacions immobiliàries de fons que poden realitzar o comprar en un moment donat, i però l'economia, la indústria, allò que indústria i serveis, funciona bé.
Escolti, però una cosa, si vostè fos per exemple un empresari italià amb interessos a Espanya, vostè s'instal·laria a Catalunya la fàbrica?
Hi ha un bon mercat a Catalunya. Hi ha un bon mercat, no veig per què no m'instal·laria.
Donada la situació política.
I si verdaderament sóc un jugador internacional, un empresari global, tinc tantes dificultats en tants mercats i en tants països i en tants governs que puntualment en un territori tinguis una situació com aquesta, reflexió del model de país, etc. No li deixa de preocupar excessivament. L'únic que passa és que potser dic, bueno, pues, escolta, si soc un particular, pues, potser puc retrasar una adquisició, però si tens una estructura global, no. I menys un país com Espanya amb el perfil dins de la Unió Europea. No hi ha cap dubte que Catalunya és el millor lloc per invertir al sud d'Europa.
Ara sí, Manel.
Sí, ho deia, però en línia amb el que deia el Joan, l'octubre-novembre s'haurà de decidir si definitivament l'Agència Europea del Medicament s'instal·la a Barcelona. Objectivament, amb tot el que ells van exigint, Barcelona compleix de llarg els requisits davant d'altres ciutats tan importants com Viena, per exemple, no? O Estocolm, és a dir que tema la possibilitat de que es perdi, perquè això sí que és una, ja no tant per l'inversió, sinó per tota la gent que vindria també, perquè són 700 investigadors, 700 famílies que vindran a Barcelona, però també el punt d'interès cap a tota la comunitat científica, no? Bueno, del món de la farmàcia, no?
Com ho veu? la situació, si jo fos el mandatari...
Ho dic, perdó, perquè si es perd... hi haurà, diguéssim, tots uns comentaris, bueno, les conseqüències i la lectura que es farà,
dir,
ja s'ha perdut per això.
Sí, com diu molt bé, complim totes les els requisits tècnics i els complim de sobres, amb emplaçament, capacitat hotelera, qualitat de la gent que pot treballar, acceptació de la gent de fora per venir a un país com Espanya i al Mediterrani i a Barcelona concretament. Tenim tot el requisit que es demanen. Si fos només per una percepció de la dificultat enfront d'un canvi de model, d'un possible canvi de model, si jo fos europeu, el que és segur és que diria Barcelona sí, perquè consolidaria. Si dic que per això no, segurament farem uns quants milers més de gent que vol la independència, perquè diran que hi ha un càstig i d'això, no? És a dir, si volem reafirmar el país i volem reafirmar la importància de Catalunya, és molt millor donar-li lema, donar-li, diré, segur que com a mínim això no sigui l'inconvenient, que no sigui un tema polític, perquè és que no hi ha tema polític que argumenti això d'una manera sòlida. El que és molt més atractiu i interessant és precisament confirmar-lo aquí, perquè fa que siguis multidisciplinar, més trànsit de persones, més interessos, etc.
Jesús,
què li sembla la intervenció que ha fet el govern espanyol de les finances de la Generalitat? Era necessari? És una mena de suspensió de l'autonomia, com s'ha dit?
No conec exactament el procés aquest de quina ha estat la resolució d'arribar-hi. Montoro, que jo tinc bona relació amb ell, és amic meu, té ofici tècnic de sobres, l'hem vist de vegades, els tempos des de fora semblen difícils, i segurament formava part també d'un procés de control d'aspectes que es podia entendre que no respectaven la legalitat, diríem, enfront de la despesa per facilitar un fet que s'ha qualificat pel Constitucional i s'ha fet el recurs i està anul·lat, no? Doncs això és una de les conseqüències. El que passa és que aquestes conseqüències a tots nosaltres ens frapen, ens deixen molt, molt parats, i pensem si són desproporcionades, però és que segurament era necessari aquest control per arribar com un daños colaterales, no? Que diríem, d'una acció i d'una actuació.
Últim minutge del programa, senyor Gai de Montellà. Indústria i turisme, dos pilars de l'economia catalana. Turismofòbia, això mala peça en el tal, de veritat?
És un absurd, jo crec que des de l'Ajuntament s'ha de tornar a reconduir aquesta visió. Jo crec que han passat tantes coses, malauradament, també el desastre que vam tenir el dia 17, en el qual també donarà peu a noves reflexions, i el que veiem que això és una gran indústria, és una indústria que per nosaltres és fonamental, genera molta ocupació, som una potència en aquest sector, som admiració global del món, i el que hem de fer és favorir-lo i reconduir-lo, i d'una manera dir, bueno, pues, accions com fa des del Patronat de Turisme, de vendre als interiors i no solament al centre, i quatre monuments. Això és el que és un absurd. Tenim espais a Catalunya espectaculars, des de les nostres costes, a l'interior, als Pirineus, bueno, tot, és que no...
Tot menys expulsar el turisme de Catalunya i de Barcelona. No,
el que hem de fer és que es quedin aquí, perquè nosaltres els volem, els necessitem, i després és una nova manera d'entendre la nostra incardinació amb gent de fora. I sempre l'hem estat. Estem per sobre el Mediterrani i el Mediterrani és plural i és molt obert.
Joaquim Gai de Montellà, president de Foment del Treball, moltíssimes gràcies, bona tarda, molta sort i ens trobarem ben aviat.
Moltes
aviam
gràcies,
el dia 2 que passa.
Vinga, gràcies,
gràcies
a tots.
També, gràcies també a Jesús Cañizares, Joan Corbera, Juan Carlos Valero, Manuel Manchón, tornem dissabte que ve, com sempre, el Converses Cadena Cope Catalunya Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aprofiteu el cap de setmana, adeu-siau.